El cafè de la ràdio.
I no deixem de parlar del món laboral, ens aturem ara en fixar-nos en què cobrem els vallesans i els sabadellencs. Segons el darrer informe de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el salari mitjà dels vallesans, també dels sabadellencs, ha pujat en un 5% durant el 2021. Actualment, de mitjana, els sabadellencs ingressem 28.068 euros anuals, 2.000 euros menys que la mitjana de la comarca, en la mateixa línia que la catalana. Ara bé, els homes cobren anualment uns 5.000 euros més que les dones. Ells ingressen 30.645 euros i elles 25.148. Els joves són els que cobren menys i les professions amb millors rendiments salarials són la indústria, les finances, el sector immobiliari i les activitats professionals. En parlem. Per analitzar-ho tot plegat amb l'Enrique Ortega, responsable de l'Observatori del Consell Comarcal. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
El 2021, dèiem, ha estat un any d'increments salarials.
Sí, en efecte. El salari nominal van incrementar-se en el Vallès Occidental en un 5,6%. Però en termes real, tenint en compte la inflació, que va ser del 2,7% en l'àmbit de la demarcació de Barcelona, la província, l'increment real del salari va ser del 2,8%.
Per tant, hi ha hagut pèrdua de poder adquisitiu?
Nosaltres, les dades de l'informe fan referència a l'any 2021 i el que nosaltres constatem és que en aquest any va haver un increment del poder adquisitiu. Aquesta situació que es va donar, com deia, l'any 2021 no té res a veure amb la situació o amb l'evolució tant dels preus com del salari l'any 2022 i el començament de l'any 2023. En aquest sentit, l'efecte, l'impacte que han tingut la pujada de preus, que ha estat molt accentuada, i l'evolució dels salaris, tot sembla indicar que hi haurà una pèrdua de poder adquisitiu durant l'any 2022. En aquest sentit, darrerament s'ha publicat un estudi sobre l'evolució dels salaris en l'àmbit de la OCDE, que confirma justament l'acusada caiguda del poder adquisitiu en Espanya durant l'any 2022, que seria del 5,3% en promig de caiguda dels salaris reals. Però, com deia, la situació que nosaltres dibuixem o fem un anàlisi a nivell comarcal fan referència a l'any 2021, que se situa en el context de la desacceleració que es va produir l'any 2018 l'any 2019 i de l'impacte de la pandèmia. L'evolució dels preus en aquest període va ser que el guany del poder adquisitiu fos del 2,8%.
Hi ha segments, no?, on els salaris han pujat més. A les dones es parla a l'entorn d'un 10%, als joves a l'entorn d'un 7,8%. A quins hauríem de fixar en aquests increments del salari mínim que fa anys que s'estan duent a terme?
Sí, aquest segment laboral, sí, els que menys guanyen, les dones i també la població jove, han estat els més beneficiats, per dir-ho d'alguna manera, per la pujada del salari mínim interprofessional. Cal recordar que l'any 2018 el salari mínim interprofessional a Espanya estava en 735 euros. Aquest va pujar l'any 2019 a 900 euros, l'any 2020 a 950, l'any 2021 a 965 euros. I l'any 2022 al voltant dels 1.000 euros i aquest any ha tornat a pujar a 1.080 euros. Això ha beneficiat clarament els segments laborals, això que se situen en la part baixa de l'escala salarial, entre els quals hi ha un predomini o un major protagonisme o presència de dones, de població jove, població immigrada. Mm-hmm. I això fa palès també en que aquests segments o aquests grups són els que més han guanyat poder adquisitiu en el període que nosaltres analitzem, que va de l'any 2016 a l'any 2021. Però aquesta situació també s'ha de matisar, no? Cal tenir en compte l'evolució dels salaris l'any 2022 i l'any 2023, no? fins ara, i que això es reflectirà en els informes, les properes edicions dels informes que fem cada any de l'Observatori sobre salaris.
Anem a salaris sabadellencs, cobren de mitjana 2.000 euros menys que la mitjana de la comarca, tot i això la mitjana del sabadellenc se situa a l'entorn d'aquesta mitjana catalana amb aquests 28.076 euros a Catalunya i aquests 28.068 euros a Sabadell. Com és que hi ha aquesta diferència de 2.000 euros amb la mitjana de la comarca?
Cal tenir en compte que la mitjana de comarca és un promig dels 5 grans municipis del Vallès Occidental en el que ens trobem. A Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola, que tenen uns salaris mitjans per sobre de la mitjana catalana i metropolitana, molt més elevats que la resta, i per altra banda tenim a Terrassa i Rubí, que són els que tenen menys els salaris més baixos. Nosaltres no aprofundim o no entrem a analitzar en profunditat el perquè de les diferències, perquè aquí cal que tingui en compte com es composa el teixit productiu, quina composició també té la força de treball assalariat, etc. I en aquest sentit les dades no ens permeten aprofundir tant. L'única cosa que sí podem dir és constatar, no, aquestes diferències entre municipis, no, entre els grans municipis de la comarca.
Uh-huh. En aquest sentit sí que el que expliqueu és que Sabadell té una estructura salarial amb poques diferències, és a dir, que no és un municipi en què hi hagi moltes diferències entre els que cobren menys i els que cobren més.
Exacte, entre els que cobren més, que són aquells que se situen en el percentil 90, i aquells que cobren menys, en el percentil 10, la diferència és de 4,7 punts, és a dir, els que cobren menys, cobren més, cobren 4,7 vegades més, 4,3 vegades més dels que cobren menys. Aquesta diferència és menor, per exemple, de la que hi ha a Sant Cugat del Vallès, que és el municipi més desigual, i aquest hi ha una persistència en aquest sentit al llarg del temps, i altres municipis on hi ha una estructura salarial més equilibrada. Sabadell es trobaria entorn a la mitjana, que cal tenir en compte que el Vallès Occidental és 4,7. I aquesta diferència, el que és interessant, és que s'ha anat reduint al llarg del temps. Des de l'any 2007 que anem monitoritzant, no, aquests indicadors. Entre altres raons, pel que comentava abans sobre l'impacte que ha tingut el salari mínim interprofessional, la pujada en els grups laborals, en els segments laborals que tenen uns salaris més baixos. Això ha fet que aquesta diferència s'hagi anat reduint progressivament.
La bretxa salarial al Vallès i a Sabadell està a l'entorn del 18%, la bretxa de gènere. Per tant, és un comportament, això sí, que el que podem veure és que va millorant, per dir-ho d'alguna manera, lentament, però sí que any rere any va millorant, no?
Sí, en la mateixa línia. La bretxa salarial de gènere és un dels indicadors clau sobre la desigualtat de gènere en el mercat laboral, no? Tenim la taxa d'atur, la incidència de l'atur, que és diferent entre les dones i els homes. Les dones tenen una incidència de l'atur més elevada. També la taxa d'activitat, no? Les dones tenen una taxa d'activitat inferior als homes, i els salaris, no? Seria com un dels indicadors més rellevants. I el que hem pogut observar és que s'ha reduït en la comarca 8,8 punts la bretxa de gènere. És una disminució molt important. En el cas del Sabadell, la reducció ha estat del 7,5%. No? Això també està íntimament vinculat amb l'impacte del salari mínim, com deia abans, que ha beneficiat les dones que ocupen d'una manera més... estan sobrerepresentades, per dir-ho d'alguna manera, en les ocupacions salaris més baixos, no, a un menor nivell salarial, també hi ha major treball a temps parcial, jornada partida, etc.
Destacàvem al principi també la diferència salarial important per segments d'edat, els menors de 35 anys amb 21.035 euros anuals de mitjana, entre 35 i 54 amb 30.514 euros de mitjana i amb més de 55 anys amb 31.127 euros de mitjana. Com ho hem d'analitzar i quines conseqüències pot tenir? Primer de tot, fixar-nos en perfil jove parlant de persones de menys de 35 anys, que això segurament ens donaria per un debat sociològic molt més important,
sí.
No? Però una mica com hem d'analitzar aquesta situació?
La població jove, clar, és un dels segments també que tradicionalment també mostra un pitjor indicador laboral. O sigui, a mesura que s'incrementa l'edat, les trajectòries laborals es consoliden, hi ha una millora també de les condicions contractuals i també un increment de salari. Però aquesta situació es donava abans, fa dècades. Ara les carreres laborals s'han fragmentat, hi ha una major precarietat que s'ha estès també a altres grups d'edat, no? D'edat més avançada. El que sí es veu és que la bretxa salarial, la bretxa salarial intergeneracional persisteix i és molt marcada. En el cas de Sabadell és del 30%, aproximadament, no? Que els joves guanyen en relació amb la població més madura. I també, tot i la millora en el nivell de formació d'aquesta població, però és una situació que no es veu o no hi ha perspectives de que millori, atès que la mobilitat laboral, el que han anomenat ascensor social, està avariat i no funciona adequadament, perquè les dificultats redistributives del nostre estat de benestar i l'enfocament de les polítiques socials, no?, que van adreçades prioritàriament a col·lectius més desafavorits. Uh-huh. En aquest sentit, s'haurien de fer canvis en el mercat laboral en la línia que s'han estat fent, no?, de millora del salari mínim interprofessional, en el canvi de les fórmules de contractació laboral, etc.
Una altra de les coses, i acabem perquè estem bastant fora de temps, és que el nivell d'estudi segueix marcant, no?, al final els sous que s'acaben obtenint, no?
Sí, hi ha una relació clara i directa entre el nivell de formació i nivell salarial. La diferència és els col·lectius amb estudis superiors, amb més formació, duplica els col·lectius amb menys formació. I és un element, un factor clau, justament el que deia, la mobilitat social, no? Poder avançar requereix assolir un nivell de formació adequat, no? També el requeriment del mercat laboral.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio, a l'Enrique Ortega, el responsable de l'Observatori del Consell Comarcal, per poder analitzar també aquestes dades a l'entorn del mercat laboral. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.